Ho hem vist per Sant Jordi, ho veiem cada setmana, ho sap tothom i es profecia. Es publica molt, de vegades moltíssim, en tot cas, molt per sobre de la capacitat lectora del país. Però també hi ha persones que escriuen i no publiquen, o escriptors que van publicar alguns llibres i que van tenir ressò, dels quals ara fa temps que no en tenim notícia. Hi ha tantes raons per publicar com per fer el contrari, i totes són vàlides, personals i intransferibles. Avui mirem enrere amb esperit de balanç per rescatar i per vindicar noms i veus que fa temps que no publiquen, autors que fins i tot van formar part d'antologies diverses i que avui tenen una presència menor o estan desapareguts. Ens preguntarem com opera la indústria editorial a partir del segon i del tercer llibre, quina validesa tenen les antologies, quin sentit té decretar generacions i quins moviments de mercat fan que alguns sentin la urgència de publicar cada any i d'altres a plegar veles. Parlem, per tant, de silencis literaris amb noms i títols en companyia d'en Jordi Puntí, la Xènia Diaconova i en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim, per tant, saludant en Jordi Puntí, què tal?
Hola, com esteu?
Xènia Diaconova.
Hola, com va?
I Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Avui, ja ho sabeu, amb ganes de reivindicar l'obra i la figura d'una sèrie d'autors que fa temps que no publiquen o que publiquen de forma discreta i aïllada o que van deixar de publicar. Fins i tot convé sempre en aquests casos fer més d'un matís, més d'una precisió, perquè efectivament sabem enllà de Salinger que deixar de publicar no vol dir deixar d'escriure. Hi ha gent que té calaixos plens d'inèdits, no? I que per les raons que siguin, doncs, no han tirat endavant, i tan legítima és la decisió de deixar d'escriure com de deixar de publicar, com de seguir publicant. És a dir, és una diguem-ne avís per navegants important per fer abans de començar a parlar de noms i de carreres literàries. Jo volia començar per un autor que, per fortuna, continua ben present a les llibreries, fins i tot en forma d'obra pòstuma, que és en Vicenç Pagès Jordà. I en aquest cas, per descomptat, també des del vessant acadèmic i crític, perquè, com sabeu, és un escriptor que va estar també molt pendent de l'evolució d'altres escriptors. És un gran lector, és una de les grans virtuts que té la seva obra, i això es veu no només en la ficció, sinó insisteixo en la part crítica, és que era un gran lector i va analitzar aquest fenomen que avui parlem, no? Diverses vegades, un cop, per exemple, estudiava, ell en deia, la mania catalana d'agrupar escriptors, que jo crec que no és només catalana, pensant-hi una mica, sí, és universal, perquè al final en castellà, home, per exemple, la literatura, no sé ara, però durant molts anys s'estudia per generacions, el 98, el 27, i el que convingui, i a Itàlia, com aquí va passar, als anys 90 naixien generacions cada dos per tres, els caníbals, o la nova narrativa jove, no? O l'any 94, ja en fa més de 30, tota aquella generació al voltant del Cronen i de Pedro Maestre i de Lucía Echevarría, és a dir, Espanya també passa, Itàlia, a molts llocs les generacions, per descomptat, d'Anglaterra. En tot cas, això que dèiem, no? de la generació i de la cosa d'agrupar, hi ha, per exemple, i això ho cita també en Vicenç Pagès, una antologia ben interessant de Manel Uller, que es diu Combats Singulars, a Quaderns Crema, l'any 2007, per tant, fa 20 anys, no sé si la teniu present.
Sí, Quaderns
Crema. Allà Manel Uller fa una advertència, que jo crec que podem subscriure un dia com avui, parla de l'escassa tendència al gregarisme, la singularitat individual de cadascuna de les apostes estètiques. És a dir, això que fa gràcia que si la premissa sigui clara, no? És a dir, no tenen res a veure. Ara, queden tots aquí agrupats per raons generacionals, no? En canvi, hi ha autors que continuen ben presents en aquella antologia, per exemple, que són bàsicament de contes, hi ha en Biel Mesquida, flamant premi d'honor, hi ha l'Empar Moliner, hi ha en Toni Sala, en Pam, i el Serés, Mario Serra, i Mamonzó, és a dir, hi ha tot d'autors que fa 20 anys que hi eren i que hi són, no? D'altres que, en fi, Gabriel Galmés malauradament no hi és, no. Però vaja, però que són molt rescatables tots ells, no? I ho dic perquè és una primera advertència i és interessant, de tant en tant m'agrada fer-ho, aquestes panoràmiques de què passava fa un temps o què passava ara. I jo crec que, per exemple, un combat singulars com en aquesta antologia amb Manel Uller, doncs és ben actual i ben vigent. ja parlarem d'altres antologies que potser trobem altres noms més divergents, no? Però com us acosteu a vosaltres al fenomen i aquesta idea també que deia en Vicenç de la mania, la catalana mania d'agrupar escriptors i generacions?
Bé, és que jo recordo l'article i també deia una altra cosa que crec que és la mare dels ous, que és que es tendeix més per part dels editors a buscar veus joves que a mantenir les veus que ja existien. Que a vegades és una qüestió purament comercial, de dir, l'autor que ja passa dels 60 anys continua publicant, però ja no és tan requerit i, per tant, no és tan demanat, i aleshores l'editor prefereix apostar per una veu jove. El risc és menor, diríem, no? I d'això en tenim exemples per tot arreu, vull dir que en trobaríem molts. Jo crec que hi ha una cosa, hi ha dues idees per mi importants. Una, la idea que algú hagi deixat de publicar, com tu deies, no vol dir que hagi deixat d'escriure, i alhora pot voler dir que qualsevol dia d'aquests tornarà a publicar.
Exacte.
O sigui, que gent que fa 15 anys que no publica, potser demà traurà un llibre i no ho sabem, no? Això és una. I l'altra, crec que aquest llibre l'haurien de aquest programa l'haurien de patrocinar les llibreries de vell, que són aquesta mena de purgatori on tots hem anat a parar, i quan escrius i entres i ho pots mirar des d'un punt. Purgatori té aquest punt que no és el cel, però tampoc és l'infern, vol dir, pots mirar-t'ho per la part negativa, dir, els llibres ja són llibreries de vell, el teu llibre el trobes per 4 euros, o ho pots mirar per la part positiva, és dir, el teu llibre encara el pots comprar, encara que sigui per 4 euros.
És com les biblioteques.
I, de fet, les excursions que jo faig a llibreries de vell, i encara no fa gaire, em vaig descobrir una de nova que la desconeixia, i va ser una meravella, perquè trobes coses que t'havien passat per alt en el seu moment, i ja no dic autors desconeguts, fins i tot autors molt reconeguts, que penso que aquest llibre sempre l'havia volgut llegir, i finalment tinc l'oportunitat, no?
Sí, amb això que dius dels autors de 50, 60, no?, que no sabem com integrar. Jo crec que això és una de les raons, que potser avui en parlarem, no?, de raons no només de qui ha deixat de publicar o ha deixat d'escriure, sinó per què. I crec que aquí em refereixo al nostre sistema literari català, hi ha una tendència, o si voleu, hi ha una certa incapacitat o una certa mandra, ja no només en termes editorials, sinó també en termes lectors, acompanyar el que podríem dir l'obra o la carrera d'un autor, no? És a dir, si, a més és molt contradictori, perquè si entenem que un autor madura, evoluciona, segurament les seves primeres obres no siguin les millors, seran les més cridaneres, sempre ens encanta celebrar, ja no tant que un autor comença, sinó, jo crec, la promesa del que aquest començament planteja, no? I premiem moltes vegades, o celebrem moltes vegades, la promesa del que sembla que farà un autor a partir d'un primer llibre, que no pas el que acaba fent a còpia de, no sé, 10, 12 o 15 obres, i doncs tota una vida dedicada, no? I crec que aquesta incapacitat o aquesta mandra d'atendre el desplegament d'una obra d'un autor, en realitat és molt poca, no és només una qüestió lectora o crítica, sinó que és molt poca visió per part de mercat. Crec que altres literatures això ho saben capitalitzar molt bé, sense desatendre, diguem-ne, les novetats de les obres que comencen, no?, dels joves, de les primeres o segones novel·les, sinó entendre que una cosa és alguna cosa, que, no?, un autor que comença, i una altra és el patrimoni o el valor o el prestigi d'un autor que ja ha desplegat tot un treball o tota una obra, i que potser això, als 50, 60, l'edat que sigui, està fent els seus millors textos, no? I crec que és aquesta, ho dic perquè crec que aquesta incapacitat o aquesta mantra o aquesta desatenció, no vull entrar en aquella cosa una mica tronada de que els sèniors no en fan cas, no em refereixo a això, sinó el fet de, home, per quin sentit té deixar de llegir un cert autor simplement perquè estigui escrivint la seva cinquena novel·la. Això és el que trobo que és una mica bulímic i una mica incomprensible.
Aquí, mira, hi ha un cas que, repassant, que no és d'aquí, però que crec que és revelador, que és el cas d'aquest escriptor americà, que és Charles Baxter, que va guanyar el Premi Llibreter, no sé si la primera o la segona edició,
el Festa de l'Amor.
Aquest escriptor ha continuat publicant al llarg dels anys. Se li va publicar en català un següent llibre, després, que era Saul i Patsy, molt bo, per cert, i ja està, ja no se l'ha tornat a editar en català. Per què? Doncs perquè en aquell moment el que era la, diguem-ne, l'atenció del llibreter li va anar molt bé, però després per alguna raó no en devia vendre prou i els editors van deixar de continuar. Però jo estic segur que hi ha tota una generació que va llegir aquell llibre del Festí de l'Amor, sí, i que d'alguna manera el va influir. No,
no, és que aquesta és la... Clar, és a dir, hauríem de fer un capítol 2 de... Avui parlem bàsicament de literatura catalana, però certament sí, hi ha una sèrie d'autors, perquè jo recordo molt Charles Baxter de fa 20 i pocs anys, era un autor que havia anomenat moltes vegades Quim Monzó, fins i tot recordo un article del Xavier en La Vanguardia que deia el preferit de Quim Monzó, no? I era l'època, abans fins i tot del llibreter. I, en canvi, això, autors que es posen per les raons que siguin de moda o que en un moment determinat tenen una visibilitat, són traduïts i després es perd la pista, que no vol dir que l'idioma original no continuïn fent carrera, no? Cosa que passa en la narrativa, cosa que m'imagino, Xènia, que també passa en la poesia, no? Bueno, imagino, no, segur.
Sí, sí, tant i tant. Sí, ara, mentre us escoltava això que comentava, no, que deia el Borja també, que els primers llibres d'un autor no necessàriament han de ser els millors, i molt sovint no ho són, i penso que, efectivament, en el cas dels narradors acostuma a ser així, però el cas dels poetes a vegades és diferent, no? O sigui, sí que coneixem molts casos, també, en la història de la poesia de... fins i tot no cal anar a Rimbaud, però d'autors, de poetes, que s'estrenen amb un llibre fantàstic, fulgurant, perquè són joves, tenen encara un gran entusiasme, una gran inconsciència, un gran atreviment, que els fa fer una cosa que no s'havia fet mai, i llavors, a mesura que es van fent grans, aquest entusiasme, aquest atreviment, aquesta inconsciència, decau.
Home, acabes de fer un pròleg fantàstic per una antologia de poesia, no? De la joventut fulgurant, i els tens, són noms que tens estudiat, diguem-ne, o que tens...
Bueno, ara no estava pensant potser en ningú en concret, però sí que podríem continuar aquest raonament amb una antologia que tinc aquí davant, del David Castillo, Ser del segle, antologia dels nous poetes catalans de l'any 89. Clar, ara quan veus aquests nous...
Per tant, Ser del segle XX, no?
Sí, exacte, es veu del segle XX, sí, sí. Ara quan veus aquests nous, pues, a mi em fa venir molta tristesa aquests nous poetes catalans, perquè clar, ara ja fa una colla d'anys que no són nous. Llavors, a mi aquestes antologies... en general em susciten sentiments contradictoris, no? Per una banda, una certa tristesa, no? Sobretot quan ja són antologies antigues, no? Que les veus una mica com una fossa comuna. Però d'altra banda, són fosses comunes necessàries i tampoc són tan comuns en el sentit que, clar, saps qui hi ha enterrat aquí. Tens els noms de tots els poetes i sí que jo crec que són antologies que cobren valor amb el temps, no? Perquè ara, doncs, veure l'índex d'aquest aquesta antologia és molt interessant veure
de,
aquí...
De colors grugaït, eh? Aquests papers de... Es nota que són fets a finals dels 80, si això ho vol dir, que Empúries.
Sí, sí, sí.
I qui ha antologat, aviam?
Bueno, doncs tenim l'Andreu Vidal, el Manuel Castanyo, el Rafael Balbona, l'Albert Roig, Carles Torné, Jaume Sobirana, Josep Ballester, Jordi Cornudella, Ramon Guillem, Carles Sanuy, Pau Joan Hernández, Isidre Martínez, Margalida Pons, Xavier Lloberes, Julio Ricardo Trigo, Imma Sarduc, Héctor Moret i Vicenç Llorca. Clar, per tant, hi ha molts noms que sí que en sonen a tots, no? Hi ha gent que ha continuat publicant, com un Jaume Sobirana, que ha tingut una trajectòria admirable, molt elegant i sense interrupcions, no? Tenim gent com el Pau Joan Hernández, que, de fet, jo no sabia...
Jo el conec com a traductor, bàsicament.
Exacte, jo també el conec com a traductor, no? I em sembla que ha fet també coses en l'àmbit de literatura juvenil, oi?
Sí, i com a poeta, també, sí.
Doncs jo com a poeta, la veritat és que no el coneixia, no sabia que també era poeta.
És que no sé si continua publicant, eh? Aquí hi ha una cosa, si em permets interrompre, que crec que té molt a veure amb en el món aquest de la poesia, és que durant molts anys, ara això ja gairebé no passa, eh? O passa molt menys. Durant molts anys hi havia molts premis literaris que si el guanyaves significava publicar.
Clar.
Sobretot a l'editorial Columna, no? A la col·lecció Crema.
Sí, sí.
Això fa que hi hagi molts autors, de fet jo en porto dos que després els podem comentar, que no han continuat publicant i que en canvi per mi en el seu moment eren molt interessants. Però per què? Publicaven perquè l'edició estava pagada, diguem-ne, no hi havia un editor que s'arriscava al darrere. I això va provocar, i en aquest cas, en el cas de l'antologia del Ser de segle, crec que aquí hi ha una cosa que és la mirada de països catalans, perquè aquí s'han inclòs autors valencians, autors de les Illes, que ara, un cas com la Margalida Pons, per exemple, avui dia no la coneixem com a poeta, la coneixem més com a assagista i com a crítica, no? Professora. Sí. Vull dir que sí que a vegades les condicions... Perdona, David, que estic aquí tocant el teu ordinador. No, vull dir que a vegades les condicions són extraliteràries, no? Les que acaben dominant. Igual que hi ha una altra cosa, que això si voleu podem tocar, o si no, potser no cal, que és que jo crec que durant molts anys, sobretot als anys 60-70 en el postfranquisme, el prestigi social de publicar era molt gran. I hi havia gent, hi havia polítics, hi havia gent que publicava un llibre de poesia, no perquè tingués vel·leïtats literàries o poètiques, sinó simplement perquè allò li donava un prestigi personal. I això en trobaríem exemples, eh? Gent que va començar fent poesia o narrativa, és igual, i han acabat fent una carrera funcionarial, diguem-ne. Això n'hi ha molt.
Com això, els premis, que efectivament, quan a vegades hi ha el debat de si n'hi ha pocs o massa, de poesia, històricament, els ajuntaments petits i mitjans n'han tingut moltíssims. I hi ha editorials, també ho va fer Viena durant molts anys, sí, que sí, concentraven...
Continua, encara sí.
Clar, per això et dic, que publiquen moltíssima poesia que a vegades no té la visibilitat d'altres títols d'àmbit diferent, no?
Sí. No, és molt interessant el que comenteu. Efectivament, clar, també és una tria, no? El Castillo, bueno, personal i en part també, clar, condicionada per les circumstàncies i per les publicacions del moment, però és interessant veure-hi, per exemple, un Jordi Cornudella,
que
òbviament és algú molt present en el panorama de la literatura catalana,
i de la poesia,
però clar, o sigui, ara el coneixem sobretot també com a editor, no? Com a traductor una mica també, com a autor de Les bones companyies, que també és un assaig que ja té uns anys, és del 2010, em sembla, però que continua sent un assaig important, però com a poeta fa segles, bueno, és una exageració, però ja ens entenem, fa dècades que no publica com a poeta, la qual cosa l'honora també, tot sigui dit. Potser és que té massa sentit del ridícul per continuar publicant poesia.
No, fa també de marmessó, no? I de,
sí, clar.
De poesia,
té altres feines més importants.
D'editor, està fent d'editor de molts poetes.
I la col·lecció de poesia que cura 62 és de categoria.
Ho sé perfectament i ho admiro, però vull dir que igualment, encara que el senyor Cornudella no es dediqués a tot això, els dos llibres de poesia que va publicar en el seu moment continuarien sent molt bons, no? El Felí Encès i el Germà de Catul són llibres extraordinaris. A mi particularment m'agrada el Germà de Catul, que hi torno constantment perquè sempre hi trobo coses que no havia vist abans i penso, ostres, clar, imaginem-nos per un moment que el Cornudella publica aquests dos llibres i desapareix del panorama. Què passaria? Aquests llibres ja no els coneixeria ningú.
Ja. Que faci com va fer un altre dels autors que hi ha aquí, que és en Xavier Llogueras, que també tenia dos llibres, que era el terç de Rorschach i les Illes Obstinades, i els ha acabat agrupant en un sol llibre, traient poemes, o sigui, ha reduït, en lloc d'ampliar allò que tenia poemes al calaix, no, al contrari, n'ha tret i ha acabat fent un sol volum, que ara no en recordaré el títol, però que una mica és com de dir, vale, això és el que quedarà, ja no escriuré més. No?
A mi em fa gràcia el títol que va triar en Vicenç Pagès per parlar una mica d'aquest fenomen també en una de les seves peces, perquè en té més d'una, que és aquesta idea de, no, un país de Rambó. Rambó és algú que va fer exactament el contrari que se li suposa un poeta. És un poeta, el tòpic diu, no?, que primer has de viure, carregar-te experiència i necessites distància i anys per traduir aquesta experiència en literatura i en bona poesia, perquè si no, la proximitat de les emocions no acostuma a ser bona companyia. Rambó va fer al revés, és a dir, va escriure primer i després va viure. I no poc, és a dir, no? A mi la poesia que m'hauria interessat d'ell és després d'anar a Kènia a traficar amb armes i perdre una cama.
Exacte,
És que això és més interessant, i en canvi no, ho va deixar tot abans dels 30 anys.
Necessitem un autor postmodern que faci el Rambó de després de Rambó, no?
Jo
admiro els postmoderns des d'una certa distància respectuosa. Més and Mr. Perfect s'agafen de la mà, passegen en esport where un caputxin o llarg, en el seu somni d'ili és el Mr. Corona, que fa morir d'enveja tots els homes del veïnat, i són tan compatibles, diu que li agrada tant
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda, avui parlant de figures, de veus, d'escriptors, de poetes, de narradors, que en algun, durant molts anys, o durant una sèrie de títols, van publicar i que avui costen més de trobar si no són els títols antics, és a dir, persones que han deixat de publicar, no tant d'escriure, o no ho sabem si d'escriure, i també de generacions, aquesta cosa tan periodística i tan mediàtica. Jo volia rescatar en aquest punt, també per afegir una altra, no sé si generació, però una cosa que, per exemple, també en el seu moment s'hi va dedicar molt a La Vanguardia i d'altres mitjans, que això de fer néixer generacions cada 5 minuts, em fa molta gràcia perquè...
Cal que neixin generacions a cada instant,
sí,
no?
Sí, exacte. Sí, el Xavi no, ho he fet de vegades, amb els moments, però hi ha una... Fa 15 anys, l'any 2011, en Josep Massot, a un reportatge que he rescatat, que es diu generació.cat, de què escriuen els joves, no? Són 10 autors nascuts a partir de l'any 75, amb, i cito literalment en Pep Massot, diu, visions al món i estratègies narratives diferents. És a dir, tornem-hi. No tenen res a veure, però reunits a la plaça del Sol, i allà deia un dels autors antologats, tinc aquí el PDF, perquè és interessant també de veure, no? Un dels autors antologats, que ara està fent senyals, que es diu Barça Bagunyà, deia, el tret en comú és que no tenim trets en comú, no? Que em va agradar molt aquesta idea de generació.cat. Aquí trobem, doncs, en Víctor García Tur, en Pedrals, amb el cabell llarg, l'Abel Olit, en Joan Tudó, la Llucia Ramis. Llucia Ramis, per cert, que reivindicava som l'any 2011 com a característica comuna d'aquesta, diguem-ne, generació, l'autoficció. Era uns anys... Ella que feia poc de publicar Ego Surfing, era uns anys terribles, aquesta moda que feia tan mal a la literatura catalana, no? Però, per al·lusions, Borja, el tret en comú és que no tenim trets en comú, no passa res. Tots hem sortit en fotos que amb els anys hem dit que... Per què, no? Per què portava aquestes
ulleres? Foto al migdia a la plaça del Sol. Això ja era, els que tenim la pell una mica clara i sensible, una crueltat afegida. De això, les generacions, hi ha un gest que també és molt, molt típic i que algú ha de fer sempre, que és, en el moment en què t'inclouen en una generació, sortir a dir que tu no et sents representat per aquella generació, no? Ha passat amb tots els intents, que això de la generació normalment va acompanyat d'un cert caràcter manifestista, no? És a dir, no sé si recordeu, en el cas castellà, aquelles coses tan de... que en citaves unes quantes ja per acabar-les, no? Però tant amb el moviment Generación Nocilla com amb el moviment Nuevo Drama. O sigui, tot això... que va ser un drama en si mateix. Però sí que hi havia un moment en el qual tant l'un com l'altre no era només agrupar uns autors que després tots ells sortien a dir que ells no s'hi representaven, no s'hi sentien representats, sinó intentar acompanyar aquest gest generacional d'una certa poètica o d'un cert manifest, no? Encara que no s'escrivís o redactés mai aquest manifest, sí que hi havia una certa declaració d'intencions. Clar, això ha de sortir... Hi ha una diferència molt important aquí quan aquestes generacions sorgeixen d'un grup d'autors que reivindiquen i es pensen com a tals, contra aquest intent totalment periodístic de dir, escolta, aquí hi ha una sèrie de gent que van néixer després dels 75, vora dels 80, i que estan fent coses, diguem-ne generació. Jo crec que en el cas d'aquest article del Josep Massot, amb tots els respectes, crec que era més d'aquesta segona veta, de dir, bueno, escolta, vosaltres que esteu fent coses, potser heu publicat 2 o 3 llibres, va, ajuntem-nos i fem una peça.
La unió era cronològica, sobretot.
Clar, jo crec que aquí, quan la unió és cronològica, sí, és quan es desfà una miqueta...
És més arriscat.
I sobretot no aguanta el pas del temps, de dir, bueno, què tenien a veure tota aquesta colla?
No, per això m'ha agradat rescatar, perquè també hi ha una especificitat que no surt en aquesta foto, perquè no ha volgut mai. L'any 2011, si recordeu, és l'any de glòria de Marta Rojals, que va tenir, no, en primavera, estiu, etc, a la Magrana. Quan dic l'any de glòria és que es va donar a conèixer i va ser un petit gran fenomen de literatura en català, però és una persona que sempre s'ha volgut mantenir legitimíssimament al marge de tot, no apareix a cap foto, ni a cap cenacle, ni d'allò, cosa que està molt bé, i surt en un destacat com ell, que no hi és per aquestes raons, no? Però, per exemple, també hi surt algú que després va triar altres camins, en aquest cas no la publicació, sinó la publicació lingüística en un altre idioma, com és d'Edgar Cantero, no? Que és algú que venia més del món del còmic i de l'audiovisual i que va triar l'anglès, i que en anglès també va fer carrera i va fer fortuna. Ho dic perquè a vegades és veritat que les generacions, quan no són triades, altra cosa és, no sé si hi éreu algú, jo recordo l'any 2003 l'estupefacció i el petit moviment i el somriure a l'hotel on es va fer el Premi Josep Pla i el Premi Nadal. L'any 2003 el va guanyar, amb L'últim evangeli, Héctor Bofill. I en el discurs de recollida del premi va dir aquella frase de «Som una generació imparable». I aquí va néixer no? Aquesta, aquesta etiqueta també incòmoda dels Imparables, que si recordeu va tenir com a conseqüència una antologia a Proa, on entre altres hi sortien també, doncs, en fi, Sebastià Alzamora, i sortia Manuel Forcano, Lluís Calvo, Susanna Rafart. Som a l'any 2003-2005 aproximadament, aquesta antologia, alguns dels quals, per cert, es van desmarcar, perquè van fins i tot van fer un manifest.
Aquí sí que hi va haver un manifest, aquí sí que hi va sortir dels propis autors, i a més van anar acompanyats d'un cert padrinatge, no?, per part del Miquel de Palol i per una certa articulació per part d'un professor, un crític, com era Francesc Ordolino. No? I aquí sí que hi va haver, jo crec, un intent d'operació de postular-se com la nova generació, per dir-ho així, d'avantguarda, no? Sí, amb totes les cometes del món.
Si em permeteu citar el periodista José María García, El tiempo, juez insobornable, dará y quitará razones. I perdoneu que no faci servir la seva veu. Però que no limiti, no? Però,
home,
bueno,
no t'ho perdonem, Jordi, tu que ho podries fer tan bé.
Ho podríem fer. Però, no, vull dir que al final és això, tu pots proposar coses i el temps t'acaba situant i t'acaba dient qui compta i qui no compta i quins llibres val la pena i quins no, no? És així. No, jo crec que no s'ha de valorar tant l'autor com el llibre. I passa moltes vegades, que es valora molt més la figura.
Clar.
I en el cas de generacions, de crear generació, de crear fins i tot moviments així, com sempre, hi ha els que se'n surten i els que no, no? Crec que va bastant en aquesta línia.
Jo volia afegir amb aquesta reflexió sobre el sentit de deixar d'escriure, que també hi ha una pregunta molt interessant, que és com nosaltres rebem aquest silenci. Ara que, Xènia, parlaves del Jordi Cornudella, no? Si torna a publicar, endavant, però si no, la pregunta ja no és només constatar, o la qüestió no és només constatar que ha deixat de publicar poesia, qui sigui, en Cornudella o qui sigui, sinó com nosaltres donem sentit en aquesta tria, no? Com es dona sentit el fet de que Rulfo decidís escriure dos, bueno, publicar dos llibres i prou.
Sí.
Com donem sentit, que és una de les preguntes que hem fet històricament, no? Aquesta retirada de Salinger, no?, per exemple. És a dir, al final ja no és tant la decisió, o no només és la decisió de l'autor, sinó com això impacta un sistema cultural. I pensava que aquí la contrafigura és la dels autors, que publiquen amb una regularitat gairebé insostenible, no? Cada any, cada dos anys i mig. És a dir, que per altra banda tenim aquest autor que d'alguna manera abraça, potser per la seva pròpia prolificitat, però, o productivitat, però abraça aquests ritmes de mercat editorial, no? I abraça aquest ritme de voler estar constantment satisfent aquesta demanda de novetat, no? Amb aquesta voracitat lectora, aquesta voracitat llibretera, aquesta voracitat d'indústria. Llavors, clar, aquí, quan un ho contraposa amb aquest horitzó, ostres, el gest de dir, no, potser no és que no hagi deixat de publicar, potser és que jo publico cada 10, 15 o 20 anys. I això és un altre ritme de carrera que nosaltres, que estem, sobretot en una ciutat com Barcelona, estem tan atrapats a aquest ritme editorial, percebem aquestes temporalitats com l'abandonament, com el deixar d'escriure, no? Ho dic perquè, per exemple, en aquest article del Vicenç Pagès d'Un país de Rambós, a mi m'hi citava com un autor que havia deixat de publicar.
Un any abans dels Angles Morts,
per exemple. L'Edgar Cantero també el citava.
I l'Edgar Cantero també, quan és el que deies, l'Edgar Cantero decideix, escolta, jo me'n vaig escriure en anglès i no ha deixat de publicar allà amb èxits notables. I després ha tornat a publicar el català, que aquesta és una altra subcategoria, dels que publiquen en català un llibre i després es passen a una altra llengua, no? Però sí que crec que és necessari també donar un sentit a aquesta retirada. I jo en aquest cas, no per preguntar-ho, però jo afegiria, que l'hem comentat sempre, que per mi és una figura emblemàtica d'aquest gest, que és en Pere Guixà, que és un autor que entre el 99 i el 2011, si no recordo malament, va publicar 6 llibres de contes, tots a Quaderns Crema, contes, al meu parer, esplèndids, molt impecables, a més d'una manera molt enlluernadora, perquè va publicar prou de pressa i cada llibre semblava que era millor que l'anterior, o com a mínim mantenia un nivell extraordinari. A partir del 2011, malgrat que la crítica va ser boníssima, malgrat publicar el Quaderns Crema, que en aquella època ostentava tot el prestigi i l'aura d'haver publicat, doncs, els grans contistes dels 80 i dels 90, no? Ostres, malgrat tot això, malgrat, jo recordo una peça del Julià Guillamont, que crec que anirà sortint avui, mencionat, on deia i s'imaginava i fantasejava en Pere Guixà trobant-se amb el Sagarra en aquests cafès i fent aquesta mena d'articulisme meravellós, que jo crec que el va portar, que això sí que ho va anar fent en Guixà durant un temps, no? El va portar a escriure un tipus de peça justament al Cultures de la Vanguardia, diguem-ne, d'aquest més perfil periodístic, i malgrat tot això deixa de publicar. que no vol dir que deixi d'escriure, eh? Jo en aquest cas no ho sé perquè no hi tinc tracte, però penses, ostres, sí, sí, què ha passat aquí, no? Com entendre això? I tinc la sensació de que potser, no sé com ho veieu, però aquí dues coses, que és, per una banda, què és el que no ha passat perquè Pere Guixà trobi una raó per seguir publicant, i després, ja que som, que estaria molt bé fer una antologia, no? Sí, una mica el que va fer el Monzo amb els 86 contes, sí, teniu 6 llibres.
Sí, sí, de totes maneres, clar, però, bueno, aquí, ja com dèiem al inici, no? Les raons són, i els camins a cadascú són inescrutables, i els motius per no publicar també, i per descomptat, i cada història és diferent, com cada antologia, no?, té aquesta prevenció d'explicar que són estratègies i camins diferents, i al contrari, en el cas d'en Pere Guixà, que efectivament subscric tot el que dieu sobre els contes, tant de bo que el puguem tornar a llegir, no? És veritat que continua actiu en el món cultural i escriu a Serra d'Or, per cert, fa no gaire, sobre en Vicenç Pagès, és a dir, que el podem anar trobant en altres formes que no són ficció narrativa curta i que esperem que tard o d'hora també, però és veritat que forma part també d'aquests autors que, si es pot dir així, fins i tot trobem a faltar, no?
Jo volia referir-me a un cas bastant curiós, també, que era l'any 1988, la Magrana publica un llibre de contes del Carles Mengual, que es deia Coca-Cola i Julieta.
Tinc aquí apuntat.
Era un llibre de contes esplèndid. Fins i tot n'he recuperat una ressenya que feia la Maria Antònia Oliver. Deia, Carles Mengual li agrada explicar històries i per fer-ho no l'amoïna anar contracorrent ni a la moda, anar contracorrent de la moda més actual, ni la tendència més última. Vull dir que no se'l pot incloure ni en els epígons monzonians, ni entre els adoradors del minimalisme, ni tan sols entre els influïts per Calders. I aquest autor realment va tenir una molt bona acollida i semblava que havia de continuar publicant, i no se'n va saber res més. Molts anys després, algú... Estem parlant de l'any 88, doncs molts anys després, vol dir 20 anys després, l'Eva Piqué fa un article dient què va passar amb aquesta persona, i resulta que va morir el 2005. Ningú ho sabia, havia mort el 2005 i havia deixat una novel·la, representant que havia estat escrivint una novel·la que està inèdita, que continua inèdita i que havia sigut l'esforç de la seva vida, però que potser en el seu moment no tenia res més a dir, que això és una altra de les possibilitats. No és que no ha continuat publicant perquè és que no tenia res més a dir, no? Un altre exemple que va una mica, és una mica paral·lel, però que t'explica a l'altra banda, és el cas de famós del Toni Pasqual.
Sí, tant.
Que va guanyar, que és un cas increïble.
Amb
17 anys guanya el Premi Sant Jordi amb una novel·la mentre està estudiant COU, una novel·la que es diu Christian, molt generacional, molt de revolta personal, que jo la vaig llegir en el seu moment i recordo que em va agradar. Publica de seguida després una altra novel·la que es diu La Febre, al cap d'un any, dos anys, i desapareix, i se'n va, i resulta que és un senyor que se'n va anar a viure a Hamburg a fer de professor de català i castellà a la Universitat d'Hamburg, i ara fa un parell o tres d'anys va recuperar un conte i li va publicar El Núvol amb una edició digital, no? Un conte que es deia Currywurst a la 16. És una cosa completament extemporània, però vull dir que aquest escriptor potser ha continuat escrivint, però en tot cas fa molts i molts anys que no ha publicat res més, no? Vull dir que allà es va aturar el seu gest, sí, podríem dir-ho així, no?
I tant. Toni Pasqual, si ens estan escoltant...
Sí, que pot ser, a més a més. I mira, és el que deia abans també de les llibreries de vell. Si trobeu un dia, us cau en aquells llibres taronges de proa, si un dia us cau a les mans el Christian del Toni Pasqual, compreu-lo i llegiu-lo, perquè en el seu moment va ser una revolta i la gent... Clar, imagina't, l'any 88, la intel·ligència catalana que es premiés un noi de 17 anys amb un llibre completament desconegut i tal, doncs va sorprendre molt.
Atenció que Toni Pasqual va ser, és a dir, entre les coses va doctorar fa 20 anys amb una tesi sobre el Tristram Shandy, no? I és, entre altres coses, ha traduït els contes d'hivern de la Dinesen, d'Isaac Dinesen, i el Howard's End de Foster, és a dir,
també ha fet
de traductor, no? Sí, és que hi ha moltes maneres d'expressar-se literàriament, això és a dir, no només en la ficció o en la poesia, no? Són aquests casos de... O, per exemple, un altre cas que crec que també el cita el Vicenç Pagès, que és el de Manel Zavala, que alguna vegada també n'hem parlat, no? Com a contista, com a novel·la que es diu Rates, no?
Novel·la que es deia Rates i, si no recordo malament, dos llibres de contes, no?
Sí.
Occitanista, no?
Sí,
occitanòfil, ara no sabria què...
Sí, és, sí. Fa de professor en un institut de Badalona. No sé, perquè el conec, el vaig retrobar fa un any fent de professor a l'Institut de Badalona i vam estar parlant i simplement li agrada llegir, ja està.
Sí, sí. Mira, doncs això l'honora, també. Sí, sí, de fet, moltes vegades penso això. Algú que fa un llibre esplèndid i després no torna a publicar res més, si aquest llibre realment és el que havia de fer, doncs ja està. Potser això també és un... És una senyal d'intel·ligència, no? Si ja has dit el que havies de dir, doncs ja està, no publiquis més, no facis el ridícul, no?
Sí, però... perquè hi ha molts autors que insisteixen i en realitat mai aconsegueixen, no?, superar aquell primer o segon llibre. No?
Exacte, i sobretot jo penso que si és un primer llibre que ha impactat, no?, que ha tingut èxit, que ha tingut molts lectors, o sigui, m'imagino, no?, que l'autor deu sentir com un terror, i ara què faig? No? Sabré fer una cosa que estigui a l'alçada d'això? Sabré complir amb les expectatives? Clar, el cas dels poetes, una vegada més, torna a ser el cas més marginal, també perquè per molt d'èxit que pugui tenir un llibre de poemes, doncs, per exemple, difícilment entrarà en clubs de lectura, per començar, no? Llavors, vull dir que econòmicament un èxit poètic continua tendint a zero, no? Sí, per tant, segur. És normal que molts poetes deixin de publicar perquè s'han de guanyar la vida i acaben, clar, també mentre va passant el temps, vas fent més gran o tens família o el que sigui, doncs clar, acabes prioritzant això de guanyar-te la vida i ja no tens ni temps, ni espai mental, ni pau mental necessària per fer poesia. Per tant, jo no sé si és
la majoria, que són la majoria, perquè estava pensant en una altra persona que va deixar d'escriure poemes i va viure encara molts anys i fent altres coses, que es diu Jaime Gil de Viedma.
Imagina't.
Però com ell va escriure una vegada en un dels seus versos, por mala conciencia, escritores de poesia social. És a dir, pertanyien a aquesta classe, no?, evidentment, d'empresaris i d'una certa burguesia que es podia permetre escriure o no, però també és un gest que l'honora, en una altra manera, dir, ja està, ja ho he dit tot,
sí,
i ho he
sí.
recollit en un llibre que no és gaire extens, que es diu Les persones del verbo, i
sí.
ja està, ja. Això,
exacte, sí,
plego.
Ferreter va fer tres quarts del mateix,
Ferreter,
no? Però sí, en català.
I més radicalment.
I clar, sí, clar, sí, ja es va acabar de... Bueno, sí, ja sabem com va acabar la cosa, no? Però jo volia rescatar un nom també d'un poeta que surt a l'antologia del David Castillo, que és l'Isidre Martínez Marzo, que aquest sí, jo crec que està desaparegut del mapa des de fa molt temps, i és un autor valencià que jo crec que en el seu moment... quan va començar a publicar, doncs va impactar, bueno, en els cercles ja ho sabem, minoritaríssims de la gent que llegeix poesia en català. Va publicar 9 llibres de poesia, que no és poc, en realitat, mentre era encara bastant jove. L'últim que va publicar és del 2006, Hostes, que és un premi Carles Riba. Per tant, aquest és el que potser és més fàcil de trobar a les biblioteques, però jo un llibre seu que vaig trobar, en aquest cas no en una llibreria de vell, sinó a la llibreria Fancet de València, on tenen alguns llibres antics, cosa que jo agraeixo, no només, això em sembla que també és una cita atribuïda a Gil de Viedma, que entrava en una llibreria i deia que asco, todo novedades. Doncs això de la Fancet no es pot dir perquè, a part de les fastigoses novetats, tenen alguns llibres de fons, com ara aquest de l'Isidre Martínez Marzo, publicat l'any 90, que es diu Himnes. O sigui, quan l'autor tenia 26 anys, va fer un llibre de poemes en prosa d'una maduresa psicològica, però també lingüística, rítmica, que a mi, quan el vaig llegir a la tornada de València amb tren, em va semblar increïble. Llavors, aquest senyor, tinc entès que després també va publicar una traducció de Dylan Thomas, ja fa uns anys. Aquesta traducció va passar bastant sense pena ni glòria. Pel que m'han dit, perquè no el conec personalment, doncs això li va saber greu i va decidir que d'alguna manera no valia la pena tornar a formar part d'aquest panorama, no? I bueno, potser també tenia raó. Vull dir, jo sé que durant un temps va estar molt actiu també a València com a activista de la llengua, formava part d'una colla de poetes valencians joves en el seu moment, però després va desaparèixer. I bueno, i sí, al Núvol va sortir un article també ja fa uns anys que deia, literalment, es deia on és Isidre Martínez Marzo? Llavors hi havia algun amic seu, suposo, que el comentari deia, bueno, és allà, continua escrivint, però no publica. Algú que s'havia pres com a pit això també, aquesta identificació que es fa entre deixar de publicar i deixar d'escriure, no? A vegades... Bé, volia llegir un poema en prosa com a mostra. Em costa triar-ne un perquè m'agraden tots.
Això se venia amb els pòstits al Borja, home, que, de casa.
No, bueno, el Borja és molt ordenat i jo sóc molt caòtica.
Vinga, va, ara ja hem trobat una pàgina, Xènia.
Va, vinga, som-hi. Totes les formes de la ingenuïtat, es diu. Jo sé l'indret llunyadà d'un clam. Durarà la vida com duren els proïsmes, quasi una festa que s'abranda, quasi la paraula sense crosta. Amb el barret, però, no vull morir, ni puc. Assistir a la nit més constel·lada i tenir al damunt un àlbum, un carrer, de coloms prohibida la blancúria. Contemplar-los és multiplicar-se. Els mobles, les cadires, la taula de sempre, ací la porta transparent, la breu prestatgeria color fusta, l'habitatge en òrbita de frases, el volum de vent que esquiva i que de joia s'aprima com algun animal enamorat. Well, I didn't know what I wanted till you walked through that door. Now my heart is set upon being yours. I'll be smiling all the while you kick me, but dreaming of the day you're gonna kiss me. I'm hoping that someday you're gonna miss me. I know you will.
Sorry, Elvis no ha deixat de cantar, també és ben viu. En la veu d'altres persones i altres cantants, que imposten feliçment la seva estètica i el seu estil, i avui, com sabeu, som a Ciutat Maragda rescatant noms interessants que ens agradaria que continuessin escrivint i que per les raons que siguin hem de trobar, potser això dèiem, en llibreries de Bello. Hi ha una altra categoria fascinant que jo voldria afegir, o una subcategoria que convido a fer, perquè aquestes retrospectives, aquestes mirades permeten, i vaja, felicitats com la que a mi m'ha passat, no? Que, per exemple, buscant en la memòria de casos que jo havia llegit fa anys i dir, què se n'haurà fet, no? Rosem Metlla, per exemple, és una escriptora que va publicar Quaderns Crema, jo li recordo un llibre, una novel·la que es diu El nedador, que em va interessar molt a finals del segle XX, i dic, ostres, quina llàstima, no. Al marge de la narrativa juvenil, doncs he trobat que Anna Bona fa 3 anys té una novel·la nova, 2023, amb la qual cosa dius, home, doncs quina alegria només haver fet aquest programa, almenys per saber que Rosem Metlla continua escrivint i publicant, que són dues coses diferents. O, per exemple, Lluís Vilarrasa, que l'any 2000 vaig llegir i ressenyar molt interès una novel·la que publica Empúries, que es deia L'home de Dover, i que després aprova també a publicar, crec que 2003 o així, un llibre que es diu Pares i fills. Doncs bé, a Pagès Editors, a continuant publicant i escrivint coses, dic que m'ha permès recuperar autors i autores que m'han interessat i que ara sé on anar a buscar, com a mínim. No?
És que potser hem d'entonar un mea culpa de centrisme barceloní, i bueno, que aquesta és l'altra. Passa molt sovint que potser els escriptors troben vies de publicació que no són les més habituals, diguem-ne, per una qüestió de voluntat, també, perquè potser l'editorial que hi ha a prop de casa o a la capital de la comarca ja els està bé, no? I acaben publicant allà. I per tant, a mi també m'ha passat, en algun cas pensar que aquest escriptor ja no ha publicat més. Passa una mica el mateix quan busques un grup de música que t'havia agradat fa 20 anys i resulta que han continuat fent discos i no ho sabies, no?
Resulta
que continuen fent discos i tu no ho sabies, i el problema és teu, no?
Sí, per totalment, per això ho deia, no? Per cert, un final feliç, es diu la novel·la de la Rosem Metlla, que es troba a Anna Bona en 2023.
Molt bé, jo volia recuperar encara dos llibres de poesia, una mica en la línia del que deia la Xènia, el que comentava, que són dos autors que van passar per les meves mans en una època en què vaig treballar a l'editorial Columna, que no surten a l'antologia del David Castillo perquè són una mica posteriors i que, per tant, estan en una mena de llims que hi ha allà entremig, que són els anys 80. Són molt diferents, però són dos autors que en el seu moment van tenir una repercussió, no? Gairebé diria que són d'estils contradictoris. Un és Jordi Parramon i Blasco, molt conegut perquè després ha traduït molt. Ara té 70 anys, havia sigut corrector del Parlament, va traduir Les metamorfosis d'Ovidi per Quaderns Crema.
Que és una traducció esplèndida.
Esplèndida en vers.
Sí,
I ell és un gran mestre, també ja té un tractat de mètrica, és un gran mestre de la mètrica i d'un tipus de poesia, una mena de poesia molt formal, molt ben feta, molt sovint sonets, me'n recordo, i recordo dos llibres, que un és Personatges Isòsceles, de l'any 90, i l'altre és Claustres i Àgores, del 94.
Són dos llibres... Quins títols tan bons!
Són llibres que, si els veieu, busqueu-los, no? Perquè, o trobeu-los, agafeu-los, vaja, compreu-los, perquè realment valia la pena, i penso que és un escriptor que ara deu fer ben bé 20 o 25 anys que ja no ha publicat més poesia, no? Va recollir amb una antologia que es deia Ausias Marc al volant, recordo d'altres llibres, no? I a l'altra banda hi havia un poeta que es diu de Terrassa, Jordi Badiella, va publicar l'any 95 un llibre que és Chop Suey. I Chop Suey és un llibre de poesia visual esplèndid, que molt en la línia de Guillem Viladot, jo crec que va publicar perquè devia haver guanyat algun premi, diria, no, això no ho puc assegurar. I sé que tenia llibres inèdits en la línia de la poesia visual, que d'alguna manera han anat sortint en alguns casos en editorials així més petites i potser fins i tot autoeditades, i en algun cas llibres que s'han mantingut inèdits, perquè si publicar poesia és difícil, publicar poesia visual sí, encara sí. Ho és més, no? Té aquest component de llibre d'art que no tothom rep fàcilment, diguem.
Clar. Que també has d'anar a buscar llocs especialitzats perquè no trobes fàcilment, no? Hi ha una altra antologia que encara no hem comentat, això les antologies les carrega el diable, ja ho hem vist, però tot i així té molts punts d'interès. És el 2010, em fa, per tant, 16 anys, i es diu Veus, la publica Empúries, i és una tria, selecció i pròleg de Lolita Bosch. I val la pena subratllar el seu nom perquè, un cop més, tu te'n vas al pròleg i sempre amb la pregunta. Quan hi ha una antologia, sempre la pregunta inevitable del lector és què els agrupa, no? És a dir, quin és el tret en comú que tenen en aquesta llista. En aquest cas, la Lolita Bosch subratlla i explicita que no hi ha cap vocació acadèmica ni crítica, sinó lectora, diu, lectora sense voler fer cap tall generacional. Per tant, aquí és simplement la seva tria, i hauríem de dir la tria de la lectora Lolita Bosch del 2010, perquè en cada època ens interessen, no?, coses diferents, i faríem una antologia diferent. I en aquest cas, tornem, hi ha molta varietat, perquè hi ha noms que continuen fent, torna a sortir amb Víctor García Tur, que el citàvem abans, Edgar Cantero, en Ramon R., Joe Alexander, que crec que també a Crema ha continuat fent alguna cosa, amb Melcio Comas, amb Marc Pastor, en Jordi Lara, l'Antoni Martí Monterde com a contista surt aquí, en fi, en Jordi Llavina, hi ha Roger Coma, Gerard Guix, que també continua publicant, Joan Escolies, Sebastià Alzamora, Joan Miquel Oliver, Manel Zavala surt aquí en aquella època, en fi, Elisabet Goula, no?, que la tenim ara en el CCB, amb altres, sí. Vull dir que són gent que... És curiós perquè això també és... Molta de la gent que ha escrit o que ha treballat o que ha fet alguna vegada ficció i que ha publicat ficció ha continuat treballant en l'àmbit cultural lato sensu, sigui des d'on sigui, no?
Sí, aquí, i ara volia fer una altra, ja que estem tocant tants temes, una altra observació sobre les antologies, que és, jo crec que hi ha en aquest sentit dos tipus d'antologia, que són, per una banda, l'antologia que realment fa un judici crític, estètic, que diu, que ja no va pel manifest, aquest seria el tercer tipus, però que fan un judici crític en el sentit d'intentar respondre la pregunta de l'antologia, que és, quins són els millors contes o millors contistes d'ara, no? O sigui, hi ha un intent de fer això. Crec que l'antologia del Manel Oller, dels combats singulars, precisament defuig aquesta idea de s'assemblen entre ells, perquè no està intentant fer una antologia de tipus manifestic, sinó intentar dir, escolta, aquests són els 8, 10, 12 millors autors del moment. I per tant, el que et porta tu com a lector és a discutir o coincidir o matisar aquesta tria estètica. I en canvi, crec que la mena d'antologia de la Lolita Bosch o aquells caus secrets, no?, del Sebastià Benàsser, que va publicar Moll, la difunta Moll, no? Eren antologies més aviat que funcionen com un tall de camp. És a dir, jo me les miro no tant com una qüestió estètica, sinó com un intent de fotografia d'un moment determinat, no?, d'una estructuració de camp literari en el qual, el que deies ara, David, no?, hi ha algú que en aquell moment està operant com a escriptor, però que després, de seguida, acaba situant-se en un altre lloc del camp literari, sigui com el que dèieu ara, doncs, traductor, editor, gestor cultural, o de la mena que sigui. I llavors funcionen, jo crec que si entrem a discutir els criteris estètics, sí, llavors no els trobem, perquè, i crec que el part del pròleg de la Lolita Bosch aquí va en aquest sentit, no?, de dir, ei, aquí no hi ha una tria estètica, hi ha un gust lector, hi ha una mena de moment...
És vaga.
És vaga. No, sí. Però, en canvi, sí que funcionen bé per dir, ei, tota aquesta gent, ara, 2010, 2012, sí. 2003, és igual, l'any que sigui, estan escrivint conte.
Sí.
Després, ara, una mica amb el que deies abans del temps acaba traient i donant raons, el que seria interessant, en tots aquests articles massutians d'intentar inventar generacions, seria interessant reprendre-les 15 o 20 anys després. Mm. D'escolta, aquella generació que semblava que anava a algun lloc, ha acabat anant a algun lloc, què han fet? S'han acabat assemblant? S'han sí. acabat distingint? I contrastant-les amb les següents generacions, podem ara dir que sí que hi havia alguna cosa allà o no? És a dir, part del que m'irrita una mica d'aquesta bulímia, no?, generacional o pseudocrítica, és que no té una mena de segon cop, no s'hi retorna mai, no? I que aquí, si em deixeu, volia afegir una altra qüestió.
Jo, i tant.
No, que és també, ara que ens ho hem estat mirant aquests dies, que hi ha la qüestió també estranya, que va molt acompanyada amb això, no canvio de tema, però que són aquests crítics, com dèiem abans, o aquests moments crítics d'entusiasme que celebren, aquest és l'autor del futur, sí. aquí hi ha una carrera meravellosa, que ja està tornant a passar, ara ho estava passant amb el cas d'un llibre de l'Edna Miró, que ja estan dient, va, aquí s'augura, no, de la Nerea Pallarès, perdó, que aquí s'augura l'inici d'una carrera. Dic, tranquils, crítics, no cal fer aquestes prediccions temporals. Tant de bo que sí, no dic que no, eh? Però, quan mires enrere, t'adones d'aquestes apostes, d'aquest all-in que fan, no?, com els jugadors de pòquer, de dir, no, aquest és l'autora del futur, això és el que determina una generació. Vist després, dius, bueno, Manel Zavala podia haver-ho estat, no dic que no, en el seu moment. No ho ha acabat sent, ja està, no passa
res. A vegades és molt perillós encimballar els joves amb una forma tan fulgurant, amb tanta purpurina, i tot, perquè és un grau de pressió que no necessites quan tens 20, 22, 23 anys. Jo, la meva aposta, la meva petició als mitjans que de seguida comencen a trobar meravelles i grans carreres, és que la carrera tot just comença. Vull dir que necessita un temps per veure's i a veure cap on va això. No? I una altra cosa sobre les antologies, que és un petit paquí d'herma a la sala que voldria destacar en el cas de la Lolita Bosch, som al 2010, i parlant de criteris literaris que en el seu cas són gustos personals. Bé, l'any 26 o 25 o 24 o 22 hi ha altres criteris, a vegades quan es fan antologies o agrupacions extraliteraris, que tenen a veure amb el gènere. I ho dic perquè a l'antologia Veus hi ha 41 persones que escriuen, 12 de les quals són dones, no? És a dir, o vaja,
paritat no hi és, no?
No, en absolut, al contrari.
Una tercera part.
Antologada i seleccionada per una dona. Vull dir que aquestes coses l'any 2000 o 2010 no eren un criteri que es tingués en...
No estan aplicades. No.
Tot això que dèieu de les antologies em fa pensar que hi ha un altre moment que per garavellar, que també va molt bé, que són els premis, no? Els premis a obra inèdita, sobretot, i quan repasses la llista dels guanyadors del Sant Jordi, o la llista dels guanyadors del Documenta, per exemple, el Documenta, que són, generalment han de ser autors joves, te n'adones també de l'aposta que es fa en aquell moment per un autor que comença, i mires, i al cap dels anys veus doncs, que en alguns casos han continuat publicant i d'altres no? I aquí, per exemple, jo pensava en un escriptor que en el seu moment a mi em va agradar molt i em va divertir molt, que era Òscar Pàmies. Òscar Pàmies va guanyar el Documenta amb L'estat contra P, que era una novel·la molt de tom més kafkià, més d'humor, però d'un humor negre, diguem, i després va treure un llibre esplèndid a Empúries, que es deia 72 illes, que era una mena d'exercici literari olipià, que era 72 illes que t'emportaries a un llibre desert, deia ell. I aleshores el que feia era fer uns textos breus sobre llibres, sobre 72 llibres, i eren els llibres que a ell li agradaven, i era una tria, fa poc la vaig tornar a mirar i tal, i era una tria molt, molt curiosa, perquè hi podia haver Henry Miller, però també i Pere Calders, però també hi podia haver Mortadelo i Filemón, saps? I era una tria molt personal, i alhora els contes o els textos que escrivia sobre aquests 72 llibres tenien molta gràcia, molt sovint eren, en alguns casos eren com gairebé proses poètiques, d'altres eren estirabots o contes que d'alguna manera reflectien l'atmosfera i la història que hi havia en aquell llibre que havia triat, no? Després va publicar un altre llibre de contes que es deia Com serà la fi del món, l'any 96, acostant-nos al canvi de segle, que era en aquells moments es provocava, no?, aquesta sensació de què passarà amb el canvi de segle. I ara, això ho he descobert ara, fa uns quants anys, el 2020, va publicar un llibre que es deia Grandiós final de festa, que volia ser la continuació d'aquest Com serà la fi del món. I de fet en un blog seu explicava que aquest Com serà, aquest grandiós final de festa formava part d'aquest llibre de contes, però com que era massa llarg l'editorial li va dir que no i l'ha acabat publicant 25 anys més tard. O sigui que la vida dels llibres, no, i dels textos inèdits a vegades tenen recorreguts completament insospitats, no?
És bonic imaginar que hi ha tots aquests inèdits esperant, perquè nosaltres estem fent un programa sobre autors que han deixat de, no?
Sí.
Però en realitat potser els autors han deixat de publicar per la raó que sigui, però els inèdits són allà. Jo crec que part de la fantasia, no sé si us passa, amb segons quins autors, Salinger per mi va ser com el cas més flagrant de tota la fantasmagoria que es va crear, no? De tota la gent especulant sobre quants inèdits trobarien, quines piles de manuscrits hi havia.
Bueno, pues, el misteri no continua,
Per això dic, continua.
Sí.
I jo segueixo esperant que surti alguna cosa d'allà.
Jo crec saber que hi ha. Jo crec saber que hi ha, però...
Sí?
Però no.
Però no us ho explicaré ara.
Però
ho
resumiré. Jo crec que van bugir. I que el que hi ha no és publicable.
Clar,
pot ser perfectament.
Però és que ara això als inèdits també ho carrega el diable, perquè si recordeu, si la vau llegir, vaja, val paciència i ganes, Un llibre, per dir-ho d'alguna forma, que es diu l'original de Laura, de Nabokov.
De Nabokov, sí, això de les fitxes.
Son fill, Dmitri Nabokov, va publicar unes fitxes que no eren publicables i que son pare crec que havia deixat clar que no volia ser publicat i llavors, no cal, no?
Però això no és ben bé inèdit. Un fantasieix amb l'inèdit perfectament acabat, maquetat, corregit, que no és el cas sovint.
No
sí,
passa.
Allò, en tot cas, el llibre aquest de l'original de Laura, mira, va servir perquè el Martin Amis escrivís un article sobre aquest llibre extraordinari, qüestionant-se fins i tot una novel·la com Lolita. Cosa que semblava intocable per ell mateix, i en canvi anys després doncs va dir, bueno, potser ens hem de qüestionar si la persona que ha escrit això i la persona que ha escrit Lolita no hi ha realment un rerefons de situacions personals.
Exacte. Bueno, Martin Amis, que no...
No volia dir pedòfil, però pràcticament.
Ja, déu-n'hi-do. És una situació inversa que en algun moment hem dit, no? És a dir, que et publiquin coses que fins i tot no són publicables perquè tens un nom i ets un mite i formes part d'un cert cànon, i a l'inrevés passa, ho dic també perquè val la pena, que ja s'ha comentat, un cop d'atenció a una certa frenesí de la indústria editorial que certament té a vegades aquesta obsessió de buscar noves veus, que dius, no, però si jo vaig publicar dos o tres llibres molt ben valorats fa 20 anys, ja, però fa 20 anys no formes part de la novetat, ni tens la joventut requerida, no sé si teniu aquesta sensació que a vegades és més difícil, és a dir, que un... per experiència i per currículum hauria de tenir més facilitats accedir al món editorial. Ho dic perquè quan parlem d'autors que han deixat de publicar, bé, és que a vegades és possible que el món editorial t'hagi girat l'esquena, injustament.
Sí,
no?
abans deies que raons i processos personals de cadascú són, i no pretenem, crec, cap de nosaltres suscitar o suggerir que les coneixem,
són
de cadascú i estan allà.
I però són, sí, que és veritat totes respectables, és a dir, que no faltaria.
Clar, i que tendim a pensar que és una decisió autorial. I no només, és a dir, també hi ha una qüestió d'això, de rebuig editorial o de desinterès editorial o del que ara dèiem, hi ha coses que no són publicables, etcètera, no? Cosa que hauria de, si ho agafem també en el millor dels casos, hauria de suggerir una certa salut del sistema editorial, que no publica qualsevol cosa, o que per haver fet un bon llibre fa 20 anys, ara ja publicaran tota la resta. Crec que si això és estrictament una qüestió de criteri, diguem-ne literari, benvingut sigui. Una altra qüestió és que també hi ha l'ombra de la sospita, insisteixo sense saber, ara parlo només com a maneres de llegir, com deia abans, aquests silencis, que és que fins la pregunta de fins a quin punt aquesta bulímia, no?, aquesta pressa editorial pot esgotar o cremar segons quins autors, perquè al final, una certa indústria editorial, ara crec que ha canviat una mica, però jo crec que als 90s-2000 hi havia un altre, a principis dels 2000, hi havia una altra pressa, o sigui, una mica el mantra que circulava. No sé, Jordi, si coincidiràs, però en segons quins entorns era, home, tu no pots deixar que el públic t'oblidi, per tant, cada dos o tres anys
has de ser present, sí. Has de tenir un llibre per Sant Jordi.
Sí, però... és el publish or perish, no?, de tota la vida. Sí.
Exacte, jo ara, per exemple, recordava un cas, insisteixo que ignoro les raons de per què i què ha passat, però potser el recordareu, que era Montse Benegas, us sona?
Sí.
A Proa va publicar Una dona incòmoda, que també es va llegir, ara com deies, no? Doncs, gran novel·la, debut, prometeduríssim, carrera que comença, tots aquests clixés, diguem-ne, crítics, la van comparar amb Italo Bebo, o sigui, la van deixar pels núvols. Va vendre bé, segons els estàndards del moment, abans que Marta Rojals, diguem-ne, refés aquests estàndards. Però, clar, si no recordo malament, això devia ser, diria, 2008... 2010, menys, sí. Dos anys després, va publicar un altre llibre que es titulava Dobles parelles, també a prova, i ja està.
Sí.
I desapareix de cop. Jo sempre vull imaginar que aquests autors són molt més feliços amb la seva vida que porten ara. És a dir, que no ha de ser, i no vull que s'entengui com una cosa negativa. Però sí que a mi em va deixar una mica amb aquesta intriga de dir, ostres, tot havia anat bé. Estaves en una editorial com prova en el seu moment. Celebradíssima.
Sí, 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 també és veritat que el Vicenç Pagès ho deia sempre, no? Que amb el primer llibre et faran molt cas pel fet de ser el primer. Mm. Amb el segon una mica menys, i a partir del tercer tindràs grans dificultats per sortir i fins i tot a fer entrevistes.
I després hi ha l'altra cara de la moneda, que passa sobretot en una cultura com la nord-americana, però els anglesos també, aquí no passa tant, que és que 30 anys després algú et redescobreix, i com en el cas de la Lucía Berlín, no? Que havia desaparegut completament, i de cop algú decideix que... O la Paula Fox, me'n recordo, que el Jonathan Franzen recupera la Paula Fox, i de cop torna a vendre's com si fos una autora. Però és una fugarada. Dura un moment i després generalment s'acaba, no? Aquí no hem arribat, això. Jo, per exemple, m'agradaria que es recuperés un dia, que algú recuperés la Carmelina Sánchez Cotillas, que era una senyora que va escriure Matèria de Bretanya, que són unes memòries meravelloses publicades a València, i que després no... Vull dir que no sé si es troben avui dia. És veritat que... Jo crec que el resum... Perdona, que anaves a dir alguna cosa.
No, simplement sobre això de la Carmelina, que sí que hi ha hagut un intent fa poc de reivindicar-la, no?
Ah, val.
Sí,
no,
que a l'última edició de Barcelona Poesia li van dedicar un acte a l'Ateneu Barcelonès, se'n va parlar, com que el Casasses també n'és molt fan, doncs ell va contribuir també a reivindicar-la una mica, però potser va ser això, flor d'un dia, però bueno, però si hi ha el Casasses al darrere, doncs hi ha gent que para l'orella, això sí. Mm.
Jo crec que el resum de tot plegat és que la posteritat no existeix. I que, que és
la
veritat.
La posteritat són els pares.
I que si vols... I que tornar a entrar a una llibreria de vell i passejar-t'hi és adonar-te d'això, també, no? Que fins i tot autors que fa 5 anys eren molt celebrats... Doncs avui dia no. O quan han mort, diguem-ne, l'obra és molt difícil que es mantingui viva. No?
Hi ha un altre fenomen... Perdó.
No, jo només volia afegir que, com a contrapensament d'això, que estic d'acord amb el que diu el Jordi, però després penso allò que diuen de la posteritat no nace, se hace. És a dir, que la posteritat som nosaltres. Al final són els pares, però també som els fills. No? De dir, bueno,
sí, i tant.
Intentem això que deies abans, que crec que és on es gestiona la posteritat, que és la llibreria de vell, en l'acte reivindicatiu, en la recuperació. És a dir, les recuperacions no es fan soles, com deies, no? Pensant en el cas de Renata Adler, això també és un editor que digui aquests llibres descatalogats s'han de tornar a posar en circulació. I en aquí és on combats una miqueta, crec, aquesta inclemència del temps, que si no fem alguns de nosaltres alguna d'aquestes coses, el temps t'esborra, t'oblida
Al final aquest tipus de programes també són una excusa per poder reivindicar una sèrie de noms que tornar-nos a posar sobre la taula, que hi hagi editorials que el recordin. Xènia?
Sí, jo volia citar un cas més molt curiós de teatre, en aquest cas, el Joan Casas, que l'hem tingut aquí al programa alguna vegada. Com sabeu, és un home que en sap molt, de teatre. Ara el coneixem potser més com a traductor, no? Però del grec i del francès i tal. Però ell també és autor teatral. De fet, potser si se li hagués fet més cas com a autor teatral en el seu moment, hauria continuat escrivint més. O sigui, a mi em consta que als anys 90 va publicar unes quantes obres teatrals, una de les quals es deia Nus, i que aquí, segons tinc entès, va passar sense pena ni glòria. Però, en canvi, cosa curiosa, es va traduir al rus, per casualitats de la vida, que hi havia una subvenció per fer un llibret dels nous dramaturgs catalans en rus. Llavors, aquesta obra es va traduir al rus i es va començar a formar part del repertori d'un teatre de la ciutat de Khabarovsk, al nord, que és una ciutat amb una llarga tradició cultural, però molt desconeguda fora de Rússia, i des de fa com 30 anys que aquesta obra forma part del repertori d'aquest teatre, perquè a Rússia això va així, és a dir, els teatres tenen un repertori fix i unes obres que van canviant, però des de fa 30 anys que una obra del Joan Casas, que aquí va passar desapercebuda, s'interpreta a Rússia. Ho trobo... Boníssim. És surrealista, però... Bueno, surrealista com la vida mateixa, vaja.
És meravellós, és meravellós.
Fantàstic. Jo recomano, i abans d'acabar, perquè amb això de la cultura nord-americana també hi ha un fenomen que jo crec que reflecteix i rescata molt bé i amb molta gràcia una pel·lícula que té 25 anys que es diu Wonder Boys, no sé si la teniu present, on Michael Douglas és un escriptor d'un One Hit Wonder. És un escriptor que té un llibre que va ser un èxit descomunal. Aquella cosa que esdevé llibre de culte, cosa tan americana també que surt de tot arreu, on també hi ha Tobey Maguire, que és un dels seus alumnes, no? I en tot cas, l'editor el persegueix sempre, bueno, com va el segon llibre, no? I és la maledicció de la segona novel·la, després d'un èxit tan bèstia, que no l'acaba de fer mai, sempre troba alguna excusa, no? I a més, un Michael Douglas, allò d'escriptor així una mica, en fi, molt, molt mal arreglat i molt d'allò, tipus escriptors així més a l'avantguarda, no sé si la recordeu, la teniu present, aquesta
sí,
pel·li.
Sí, i la novel·la de Michael Chabon, que em sembla
que estava. Mira, sí, senyor, sí. Doncs bueno, és
primera novel·la, em sembla, més a més, diria, que és la primera, no?
No, crec que era la segona, una de les primeres, sí. La primera era una cosa que ell va fer després de com a treball de final de màster, que és dels Misteris de Pittsburgh.
Ara, sí.
I després crec que va fer aquesta.
Michael Chabon, que va publicar, jo va traduir a Amsterdam, pot ser? Sí.
Bueno, no s'ha traduït la seva gran novel·la, que és Les Extraordinàries Aventures de Cavalier
en Clay. Sí, senyor. Posats a reivindicar noms.
En canvi, Amsterdam va traduir una novel·la també molt curiosa, que eren... aquesta dels policies en un detectiu
sindicat de policia,
que és un policia yiddish en un hotel d'Alaska.
Exacte.
Sí. M'he rebuscat, impossible, però funcionava molt bé. Vecchi muri, colori de mode, sto seduto me mentre passa il cameriere, versa fuori il mio caffè. Qua.
Som-hi, que passi Francesco Baccini, i nosaltres ens anem acomiadant, ho hem fet així llarg, i més encara perquè hi ha molts noms que ens venia a reivindicar d'aquests casos de silencis literaris, per les raons que siguin, les raons no importen. Importa l'obra, en molts casos ben rescatable, esperem que puguin ser vives no únicament en biblioteques i llibreries de vell, sinó també doncs, en llibreries de nou, voldrà dir que continuen publicant i els podem seguir llegint, però en tot cas una colla de noms que per fer una mica de contrapès a aquesta època on sempre hi ha noves veus, doncs aquí són una mica són recents, perquè una forquilla des dels 80 als 90 cap aquí, ja, no estem anant a la Renaixença, d'acord? Però que en tot cas val la pena sempre recordar que formen part de la literatura catalana, encara que siguin de manera més discreta, o a Hamburg fent de professor o fent altres coses, i ens venia molt de gust rescatar-les avui, de manera que gràcies i fins la propera amb altres noms, Borja, Jordi, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Vagi
bé.
Xènia, fins ben aviat.
Fins aviat.
La Núria Ventura, la Rosa Silloé i el Francesco Baccini. Adéu-siau. No ti accorgi
che suoni da 30 anni una canzone. Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I wish I could afford to live the life I'm living. Baby, I'd live it with you. I will build a little nest way up high in a crowd. Where we could share all our dream away from a crowd. Check for a million kisses. I'll spend it all on you. I fly high and carry it all. And if my boy might spend the rest of my life with you. Mezzanotte, la gente qui non se ne va. Sto puntando una bionda platinata stile varietà. Balliamo un frenetico break swing. Piano piano si avvicina e all'orecchio mi sussurra così. I wish you could find your limit.